Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Milers de persones han estat concentrades aquestes últimes hores als voltants del Camp Nou, on comença ara el clàssic Barça-Madrid de Lliga, ajornat, en tota una opció de tsunami democràtic que s'ha desenvolupat en general fins ara sense incidents. L'avinguda Diagonal de la capital catalana ha estat tallada des de 4:45 i fins a 7:45 en una de les primeres accions. S'ha reobert el trànsit, tot i que a hores d'ara es mantenen les cues per entrar a Barcelona. La primera acció ha estat la concentració que hi ha hagut a les 4 a la travessera de les Corts, concretament a la seva cruïlla, amb el carrer Arístides Maillol. Durant la mobilització als voltants de l'estadi Blaugrana, s'han llançat a l'aire pilotes inflables que la gent ha portat seguint aquesta crida del moviment independentista. A banda d'això, els accessos a Barcelona van a millor, segons avanci el desenvolupament del partit i, sobretot, després. Trànsit ha informat també que hi ha 10 quilòmetres de cua a la ronda de dalt del Nus de la Trinitat fins a la sortida 11, que és la que porta a la Diagonal, i que molts vehicles previsiblement hauran utilitzat aquesta última estona per intentar acostar-se al Camp Nou. Els informatius de demà, sobretot a primera hora, i els butlletins, us informarem àmpliament de tot el que haurà passat aquest vespre, tant en el terreny esportiu com en el de la mobilització de protesta convocada, com dèiem, per tsunami democràtic. Repassem breument altres notícies de l'actualitat d'avui. Dos dels joves condemnats per la baralla al bar Coxca del Sasso a Navarra ara fa 3 anys han rebut el tercer grau penitenciari i podrien començar a sortir de la presó els propers dies. Són concretament Iñaki Abad i Aratz Urrizola, els dos condemnats amb penes de presó més baixes. L'Agència Catalana de Consum ha sancionat una empresa amb seu a Irlanda per haver fet apologia de l'anorèxia i la bulímia a través d'internet. És l'empresa Automatic Inc. que s'havia negat a retirar els continguts i haurà de pagar 85.000 euros per haver donat allotjament web a un blog des del qual es difonien missatges que inciten a l'anorèxia i la bulímia. És la primera multa d'aquestes característiques a Catalunya. I el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha denunciat 59 vídeos de YouTube de 15 youtubers infantils que acumulen gairebé 43 milions de visualitzacions per haver fet publicitat encoberta dirigida a infants i adolescents. S'hi anuncien fins a 189 joguines, merchandatge, moda, consoles, videojocs, alimentació o begudes sense avisar que és publicitat. Un apunt cultural. Es fa aquesta hora a les 8 al Palau de la Música Catalana de Barcelona un concert amb la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la direcció de Jordi Savall. Interpretaran l'oratori de Nadal de Bach amb 3 cantates. I es reuneix demà a la tarda a la seu de la Tarraconense a Barcelona el Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió a Catalunya, el CIERC, reunió presidida per l'arcabisbe de Tarragona i delegat de l'ensenyament a la Tarraconense, Joan Planelles. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'escoltar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. I aquest és un missatge pels meus estimats veïns. Us en recordeu d'aquelles plantes que us vaig demanar que em cuidéssiu i just aquella setmana no podíeu? O quan us vaig demanar un parell d'ous i just aquell dia se us havien acabat? Doncs a partir d'ara podeu agafar la vostra inestimable ajuda i us la podeu ficar just per...
El 31 de desembre és el sorteig de la grossa de Cap d'Any. Corre a buscar el teu bitllet i feliç vida nova. Loteries de Catalunya. Tria. Tots hi guanyem.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Els temps segueixen canviant, i si alguna cosa caracteritza el nostre és que la velocitat del canvi augmenta a l'espera sempre de coses noves que deixin enrere les anteriors. La tecnologia segueix responent a aquesta impaciència estructural que s'ha apoderat dels homes. Davant d'aquest panorama ho tenen especialment difícil les institucions seculars que es dirigeixen a allò perenne, a allò que roman. No? L'escola és una d'aquestes, i en aquests moments es regira la incomoditat de voler afirmar valors sòlids que puguin sostenir els homes de demà, mentre es troba immersa, com ho estem tots, en la societat líquida, per la qual l'única veritat reconeguda sembla precisament el canvi. L'escola, com tantes herències dels nostres pares, també ha estat asseguda al banc dels acusats. Se l'acusa de no respondre a les exigències educatives del moment, de no estar al dia, de no tenir capacitat de reacció, de no ser útil, d'intentar perpetuar un sistema que ha fracassat i els millors mestres, davant d'això, els que es preocupen, van d'un costat a un altre intentant que els pares estiguin contents, que els nois aprenguin i que no es perdi res. Pujats a la xarxa, mirant de salvar la volea de totes les pilotes que hi ha en joc, han d'estar atents al fet que les pedres que cauen no els enxampin a sota. I ja no els queda temps per pensar què estan fent ni com va el partit. Però si cal aturar-se un moment, és per mirar. El verb més important a l'educació és aquest, mirar. No podem exigir una altra cosa als col·legis que no sigui aquesta. Que els professors mirin, que la direcció miri. Que mirin abans d'actuar, abans de decidir, abans de renyar i abans de premiar. Que mirin l'entorn, el clima i el paisatge dels seus alumnes, les seves ferides i la seva necessitat. És moment de tornar a fundar, sens dubte, de tornar a començar partint de l'única cosa raonable. Els nois que arriben a les nostres aules, qui són? Quina és la pobresa que porten a l'esquena i què estem cridats a atendre? L'escola no es reconstrueix a partir dels plànols d'un arquitecte que la dissenya a priori, sinó a partir de les pedres que junts tornem a posar, una al costat de l'altra. Pedres que porten els propis alumnes i que descarreguen en les mans del professor. Cadascuna amb la seva singularitat. Necessita cadascuna una mirada atenta i especial i la paciència per trobar el millor lloc. La millor posició que la converteixi de càrrega pesant en un punt de suport, en element estable i durador que permeti als homes guardar-se del fred i recuperar les raons i l'energia per tornar a començar.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Ara fa uns 8 anys, més o menys, per raó del meu nou càrrec, em vaig veure l'obligació de preocupar-me de veritat de la documentació que la Generalitat ens demanava a les escoles. En el meu cas, a les escoles concertades. Armat de la prevenció de l'experiència, ja em preparava per escriure enormes tractats en homenatge a la burocràcia, aquells que es fan per omplir l'expedient, que ningú no es llegeix i de vegades quasi ningú escriu. Quan em vaig trobar davant d'un inspector que em semblava que em demanava una sèrie de coses que eren extremadament raonables, realistes, sostenibles, proporcionades a les forces i a les necessitats concretes de millora. Un cop recuperat de la sorpresa, amb el temps he anat entre sospitant i sabent de quin equip havien sortit aquestes iniciatives i aquestes polítiques, i avui, a l'hora del pati, hem aconseguit convidar a un dels culpables d'aquesta situació, com a acte d'agraïment, però sobretot com a acte de justícia.
L'hora del pati.
Molt bona nit, un dimecres més, a la sintonia de Ràdio Estel, el Raül Adames i el Jordi Cabanes, parlant d'educació. Avui, amb el Xavier Echevarria. Bona nit, Xavier.
Hola, bona nit.
No vas a dir alguna cosa, Raül? Se't veu
amb ganes de disparar? Estic intimidat perquè avui ens hem de portar bé. O sigui, avui, hem de, si ho fem tot bé, sí, sí.
I per què creu el Raül que ens hem de portar bé? Perquè el Xavier Echevarria és el cap d'inspecció de la ciutat de Barcelona.
Sí, és així. Però no, és que ens hem de portar bé sempre.
Raül, apunta tu, això. Bueno, a nosaltres ens agrada molt en el programa parlar de la trajectòria educativa. No? Tu, en concret, ara estàs ocupant aquesta responsabilitat, però has fet pràcticament tots els papers que es poden fer a ensenyament. Diguem-ne. Explica'ns una mica com descobreixes la vocació, per dir-ho d'alguna manera.
Primer que res, dir-vos que estic al meu barri, jo sóc d'aquest barri, i estic molt a prop de casa meva, estic molt content i molt feliç d'estar aquí parlant de coses d'educació, perquè és el que més feliç em fa. I dit això, repassaré una mica breument la meva trajectòria vital en relació a l'educació. Potser la primera experiència vital significativa en relació a l'educació va ser pràcticament que jo vaig néixer en una escola. El meu pare era professor, mestre de primària, la meva mare també, el meu avi també, fins a 4 tietes meves eren professores.
O sigui, era un holding, ja, diguéssim.
Sí, tota una nissaga completa. El meu germà, recentment jubilat, ha estat durant tota la seva vida professor i la meva dona és directora d'un centre educatiu. Estic absolutament vinculat per llaços familiars, emocionals, històrics. I et dic, des de que tenia 0 anys, jo no ho recordo, però ja trepitjava escola. I clar, vulgues que no, vas veient que l'escola és un microcosmos que ha d'enllaçar amb el macrocosmos exterior, perquè no ha de ser una cosa diferent, ha d'haver una permeabilitat molt alta, però descobreixes que en aquest hàbitat t'hi trobes a gust. Perquè també hagués pogut descobrir que no m'hi trobava a gust. I he vist com, a més de les meves dificultats, perquè totes les persones tenim dificultats en alguna disciplina o altra per progressar en alguna forma o altra del coneixement o en alguna forma o altra de les relacions humanes, perquè les escoles, i especialment quan parlem d'escolaritat obligatòria, estan ara en el segle XXI fonamentalment per dos objectius. Un, dotar la població de coneixements, competències o com li vulguem dir, que és un benefici individual, podríem dir, de l'educació, i també per beneficis col·lectius, com la cohesió social, la convivència, etc. Doncs a vegades les dificultats d'una persona, jo mateixa, o d'un company, han estat dificultats de convivència, o a vegades dificultats amb les matemàtiques, o a vegades dificultats amb el que sigui. I a més, no només... jo sí que estava escolaritzat a temps complet, perquè a casa, monotemàticament, se'n parlava d'educació, es parlava dels inspectors, perquè els pares eren mestres. Sí, pràcticament era...
O sigui, al fons, que tu siguis inspector és una sofisticada crisi d'adolescència, diguem-ne.
Sí, clar, és que no tenia escapatòria, però a més no volia escapar-me, i francament... Crec que ho vaig encertar, perquè tenia molts interessos, i tinc molts interessos, he estudiat diferents coses a la universitat, però el primer que vaig estudiar va ser mestre de primària, aquí al carrer Melchor de Palau, justament aquí al costat. Després he estudiat altres coses, i he treballat de professor a primària i a secundària, he treballat en centres concertats, llavors no se'n deien concertats, privats, alguns dels quals eren subvencionats, que es deia aleshores, durant un poc temps relativament curt. Després he treballat amb escoles públiques, he estat com a professor de primària, com a professor de secundària, he estat director d'una escola molt bonica, molt gran, i que només pensar-hi m'emociona, perquè és l'escola on jo crec que em vaig acabar de construir com a persona i com a educador. Allà hi vaig estar dels 23 als 32 anys, per mi una etapa clau, perquè ara ho veig en perspectiva, els 23 em creia molt madur, però el 23 era una criatura i encara havia d'educar altres criatures. I allà em vaig construir com a persona i com a educador, I, a més, no només vaig estar donant classes allí, a Arenys de Mar, d'educació física, que era la meva passió, sinó que, a més, me van fer director d'aquell centre, un centre molt gran.
A quina edat? Perquè, clar...
Sí, he d'anar restant en el temps, però jo vaig debutar a la direcció, que devia tenir 28, 29 anys. També una criatura, és que sempre m'ha tocat entrar abans d'hora.
Guanya tu, Raül, eh? Tu has començat a estar.
Sí, potser és que, com que vaig començar d'ensenyament obligatori als 0 anys a casa, diguem-ne...
Anaves amb avantatge.
Jo portava un cert trajecte. I, de fet, jo recordo que quan vaig debutar a Arenys de Mar era el primer professor d'educació física que tenien, perquè llavors no s'estilava que existissin professors d'educació física. Va ser una novetat en aquell poble bonic de pescadors on vaig tenir tants alumnes i que tant m'emociona recordar-ho perquè els meus primers èxits i els meus primers fracassos van ser allí. I, clar, em van fer una entrevista a Ràdio Arenys, imagina't. I em van preguntar, bueno, i tu tens intenció de promocionar, de manar, de ser cap d'estudis, de ser director? Jo en aquella època em considerava, sense inscripció política, però una mena d'anarquista visceral o vital, diguem-ne. Jo pensava, i encara en bona mesura ho penso ara, que si tothom fa el que toca, no cal que ningú mani res. Perquè no ens hi posem tots. Jo a mi no, crec que no ha fet falta que mai em digués què havia de fer per intentar complir al màxim les meves obligacions. Bueno, els hi vaig explicar això mateix, amb aquella edat tan tendra. I va resultar que l'any següent ja era cap d'estudis. Jo no m'ho podia creure ni jo mateix. Portava en aquell moment, anava vestit sempre amb xandall, els cabells llargs com s'estilaven en aquella època. Era una mica la persona atípica. També és veritat que en aquell centre educatiu, que va créixer moltíssim, es diu Joan Maragall, encara existeix, em van tractar molt bé. Era el segon professor que parlava català, perquè en aquella època tots els professors, almenys en aquella escola, no parlaven català. Eren d'on foren, però no parlaven català. I al poc temps de fer de cap d'estudis ja vaig accedir a la direcció. I jo pensava que la direcció, igual això de manar, no se'm donaria bé. Però amb el temps he descobert que la direcció de qualsevol cosa no consisteix en manar. Consisteix en aconseguir que passin coses que transformin la realitat de cara al futur. Vaig tenir una gran sort de ser seleccionat per fer un curs de formació de directors, que llavors no se'n parlava de formació específica per directors, el primer que va haver-hi a Catalunya. Hi havia 40 places, crec recordar, i ens vam apuntar 300. I com que s'havia de fer una cosa, un pilotatge, que en diuen ara, doncs la cosa estadística era que havia d'haver-hi d'escoles grans, d'escoles petites, d'escoles de ciutat, d'escoles de la costa, d'escoles de l'interior, i resulta que l'escola a la qual servia, que era una escola enorme, d'Arenys de Mar, doncs entrava amb el perfil que necessitàvem per compensar la mostra, i així se'n van seleccionar. Vaig descobrir un món de la gestió, però clar, la gestió dels recursos sense el lideratge pedagògic no fa res. Gestiones molt bé, però no saps on vas. I clar, quin vent és el vent bo si no saps, com diuen els mariners, a quin port vas. Per tant, clar, després hi ha una part de governació, o de governança, que es diu ara aquesta paraula, de manar, de convocar el Consell Escolar, de manegar el claustre, digue-li com vulguis, no? Però entre la governança, la gestió dels recursos, si no hi ha, al meu entendre, ja des d'aleshores, el lideratge, ara se'n diu instructiu, però m'agrada més pedagògic, segurament difícilment te'n surts. O te'n surts a base de produir un producte que val poc la pena. Per tant, no és d'on sortir-te personalment.
Sí, en certa manera, ja, tal com ho descrius, i que coincidís una mica amb el nostre concepte, no? Diguem-ne que el coordinador ha de ser el professor dels seus companys, no? El cap d'estudis, el professor dels seus coordinadors, el director, no? Una mica, i fins a cert punt, el cap d'inspecció, el professor dels inspectors, que són professors dels directors, no?
Bueno, de fet,
en un sentit així, una mica platònic de la participació,
sí,
del bé.
De fet, un líder crea lideratges. La cosa és, si ets un líder, així és com diria jo, cesaropapista, que se'n diu en alguna literatura, ets com un eucaliptus, que no creix cap herba allà sota. Tot depèn de tu, i el dia que te'n vas tot allò s'enfonsa. Per bé o per mal, perquè llavors s'enfonsa una estructura que no valia la pena. Eh? En canvi, si delegues, si distribueixes, si colideres, una flor fa que neixin flors al costat. Un eucaliptus no. I cal que creixin flors a cada instant, com deia el poeta.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb en Xavier Echevarria parlant d'educació i ara estàvem una mica veient la teva trajectòria, però ens has explicat quan era, diguéssim, l'arribada a la direcció del col·le, però encara falta la segona part, no?, que és l'arribada d'inspecció.
Sí, després de participar en aquell curs de formació que em va engrescar molt i em va obrir horitzons i vaig parlar i conèixer persones, vam començar a treballar el que ara es diu en xarxa, que està molt de moda, però ja treballàvem en una mena de xarxa telefònica, en aquell cas, i en fils ens trucàvem directors que ens coneixíem, que havien participat en el curs, jo recordo una directora d'Esparreguera, una altra de Sant Vicenç dels Horts, que si no, no ens haguéssim relacionat mai, jo estava a la costa, i compartíem, i vam començar a moure'ns. Després d'uns quants anys em van reclutar, diguem-ne, des del Departament d'Educació per ajudar a dissenyar i impartir cursos de formació de directors dels quals jo havia estat, diguem-ne, alumne. I aquesta faceta meva va durar 3 anys fins que va sortir una convocatòria per accedir a la inspecció. I com que jo en aquell moment havia conegut pocs inspectors, però d'entre els que havia conegut, un d'ells em semblava un model interessant, vaig pensar que probablement era una bona oportunitat laboral per poder exercir la inspecció de la manera que a mi com a director i com a professor m'hagués agradat que els inspectors s'haguessin comportat. I llavors m'hi vaig presentar. I el que té això de presentar-se, em presento i guanyo la plaça. I a més va ser molt, molt emocionant perquè en el moment que em vaig presentar a la mateixa convocatòria també es va presentar la cap d'estudis que estava a l'escola d'Arenys quan jo estava de director i que quan vaig marxar als serveis centrals del departament pels cursos de formació de directors em va succeir amb la direcció. I vam entrar a la inspecció tots dos el mateix any i a la mateixa servei territorial. Va ser molt interessant perquè és una persona amb qui hem compartit moltes coses i amb la que ara publiquem tots els llibres d'educació. És l'Elvira Borrell, que està d'inspectora a l'Almaresme actualment. I, bueno, ja estava posat a fer d'inspector, em va correspondre debutar a Osona, comarca amb molta boira.
Sí, ho sabem.
En aquell moment vivia ja a Barcelona, havia deixat Arenys de Mar i m'havia mudat a Barcelona, i pujava cada dia, com a mínim, a Vic, a vegades més amunt. Després de 2 anys...
Em sento identificat.
Després de 2 anys...
Ell era sense autovia.
Sí, sí, era la nacional aquella, com ne dèiem, 152 o
352. 152, sí. Exacte. Sí,
que a partir d'Aigua Freda hi havia uns
revolts. Hi havia un trosset que era l'autovia del Vallès, no, de l'Ametlla, l'autovia de l'Ametlla.
Exacte, que passaven per la Garriga.
Sí, exacte. I tota la resta era...
No, però una cosa, no sé si te'n recordeu, és un programa d'educació.
Sí, sí, és veritat. Però és que un dia gairebé anant a l'escola del Gurri, que és una barriada apartada de Taradell, que és una escola rural que té 2 mestres, encara ara crec que hi ha 2 o 3 mestres, uns 20 alumnes, gairebé m'estimo perquè no veia la carretera, la boira que hi havia. Eh? Vull dir que vaig passar de llarg sense veure l'escola, tot i que hi havia anat moltes vegades. Després d'aquests 2 anys del debut vaig obtenir el trasllat a Barcelona perquè era bastant poc sostenible, tants quilòmetres amunt i avall, especialment per la família. Llavors ja tenia filles i vaig estar 3 anys d'inspector a Sant Martí, al districte de Sant Martí, la part que toca el Besòs, la Verneda, el barri del Besòs, el Maresme, que em diuen aquella zona.
Amb un nivell de complexitat alt, també, diguéssim.
Sí, sí, amb un nivell d'entrega important per part del professorat, també. Eh? Allà vaig descobrir unes monges del Sagrat Cor del Besòs totalment entregades a la feina educativa. Vaig descobrir coses que no m'hagués pensat jo des de la meva talaia de cinera que venia. i havent passat per Osona. Després vaig estar 5 anys d'inspector a Nou Barris. Allà em vaig enamorar del barri, del districte. Situació complexa, també, però la gent hi posa el coll. Quan la cosa és difícil, la gent hi posa el coll. I ja gairebé que no me'n volia anar de Nou Barris. Però, clar, s'ha de canviar. Normalment canviem cada 5 anys. Ara és possible que el canvi sigui cada 4. I llavors vaig estar a Horta, 4 anys. Primer em costava, el canvi. És allò, vaig haver de passar el dol de Nou Barris. Era més a prop de casa, Horta, però jo m'enyorava una mica. Després també he de dir que vaig connectar bé a Horta. I el 5è any que havia d'estar a Horta ja no el vaig fer, perquè vaig tenir la gran sort de que vaig participar en un concurs que consistia en obtenir una llicència retribuïda d'un any per fer una recerca pel Departament d'Ensenyament. Això ja no existeix ara, I em van finançar un any de salari i vaig poder, sobre el tòpic que vaig desenvolupar, que era l'avaluació del professorat, visitar tots els països de la Unió Europea, veure com ho feien a tot arreu. Bueno, els viatges me'ls pagava jo, només faltaria. Si a sobre d'aquest paguen el sou, diguem-ne, només per fer això, encara hagués de demanar subvenció pels viatges. I vaig descobrir moltes coses, vaig ser molt feliç, vaig perfeccionar l'anglès, vaig superar una operació molt complicada que em va posar contra les cordes, realment molt dura, i després, quan vaig tornar del meu periple europeu, es va fer la consellera Cid, crec recordar, va publicar sota el mandat de la consellera Cid, potser per ser més correcte, un concurs per proveir la plaça d'inspector en cap entre els inspectors que reunissin determinats requisits. I m'hi vaig presentar, perquè anteriorment ja hi havia inspectors en cap, però no eren per concurs, eren designats...
Sí,
s'hi ha dit, diguéssim, entendre que...
Polítics, vamos.
O no, però qui posava el dit, diguem-ne, segurament ho feia amb la millor intenció de posar la persona que creia convenient que seria, que ho faria millor. Però això era poc transparent, segurament, i es va produir d'aquesta manera. I, clar, quan participes en un concurs, t'arrisques a guanyar-lo. I, clar, vaig guanyar. I va ser 5 anys d'inspector en cap, al cap dels quals va haver-hi un segon concurs, al qual em vaig tornar a presentar, vaig reeditar 5 anys més, i al final d'aquest període va ser el tercer període de 5 anys, que és aquest que estic ara, que acaba el 31 d'agost de 2020, que per mi ja serà l'últim.
Ara, en aquest... Portes 15 anys, portes 15 anys.
Tot, sí.
Tot cap, pobre el que et substitueixi. perquè és molt dur. O sigui, segurament pobre durarà... O sigui, l'ombra de Xavier Chavarría estarà allà després de 15 anys i no és fàcil, això,
No, jo espero que sigui al revés. Jo espero que darrere meu hagi deixat una estructura, no ja organitzativa, sinó un ethos, una estructura de comportament professional, de què és allò que volem com a conjunt i que les coses vagin soles, en el sentit de que sigui irrellevant qui estigui al davant de la institució en un moment o en un altre. Si no, em sentiré molt decebut, perquè no hauré fet gran cosa si no sóc capaç de que això passi així. Hi ha gent de sobres amb capacitat. Clar, un sempre pot dir, ha estat tant temps, té una formació, ha estat donant classes a la universitat també... però a vegades això només són pàgines viscudes, línies amb un currículum... És com tenir diners. Què són els diners? És una anotació de números en una llibreta d'estalvis. Però res més, aquells diners no els tens a la butxaca. Igual resulta que el banc desapareix i resulta que no els tens ni a la butxaca ni al banc. Vull dir que no, jo crec que està molt bé. Ja et dic, he disfrutat molt donant classes d'educació física, he disfrutat molt com a director, molt com a inspector, amb un especial enamorament a Nou Barris, molt com a inspector en cap, donant classes a la universitat, he compatibilitzat la feina d'inspector amb més de 20 anys de classes a la universitat.
Això et dona també una perspectiva interessant, diguéssim, dels que van entrar al sistema.
Sí, perquè donava classes a l'Escola de Mestres de la UB i algunes hores en el programa de doctorat dels que feien pedagogia. Clar, vaig poder treure el doctorat, encara estic ara fent alguns postgraus a la UOC, Bueno, i una cosa que per mi va ser molt, molt interessant va ser no només ser soci fundador del Fòrum Europeu d'Administrador de l'Educació, sinó que haver acabat estant el president d'aquest fòrum a nivell de tota Europa. Em va permetre conèixer la realitat de molts països, tenir col·legues amb qui confrontar coses, establir programes d'intercanvi entre la Inspecció de Barcelona i inspeccions arreu d'Europa, Sachsen, Hamburg, Amsterdam, Göteborg, etc. I veure que el món és molt ric i que hi ha de tot, però de tot i de tothom, pots acabar aprenent amb ells. Perquè a mi una cosa que no m'agrada gens és dir que jo aprenc de no sé qui. Aquesta proposició de no m'agrada, després del verb o del substantiu derivat del verb, aprendre. Aprendre aprenentatge crec que és aprendre amb, no aprendre de. Perquè en la mesura que tu construeixes i incorpores coneixement, el relacionat amb els altres, hi ha una relació bidireccional, multidireccional amb els altres, que fa que l'aprenentatge sigui una forma social. Sí. Perquè si fora només bidireccional, probablement és més eficient les classes particulars que hi hagi escoles. I les escoles estan justament per això, per aquest aprenentatge multidireccional.
Hi ha un refrany, diguéssim, africà, no sé exactament, és que, no, que es necessita tota una tribu per educar un nen. De fet, això, en certa manera, té un component importantíssim, no?
Sí, bueno, això és, francament, una troballa, aquesta frase, perquè dona una mica aquesta idea també d'equilibri entre l'educació productiva i la reproductiva. Allò que dius, hem de fer que els nostres estudiants aprenguin allò que tenim de patrimoni cultural, de valors, de coneixements, de tecnologia, etc. Però no només que ho reprodueixin, sinó que tinguin un pensament crític, reflexiu, investigador, que puguin anar més enllà. Perquè si ens quedem amb la mera reproducció, al final estaríem sempre allà mateix, no avançaríem. Clar, l'equilibri, només que fem coses, diguem-ne, que produeixin noves idees sense que rebre l'herència del passat, és una cosa utòpica i que no funciona. I al revés també. És allò que diuen a la bandera de Brasil, hi ha un lema, una orla, que posa ordem e progresso. Pues està bé les dues coses, l'òrdem i el progresso. No només l'òrdem, no només el progresso. Les dues coses, segurament.
I des d'aquesta perspectiva hi ha una mica, diguéssim, ja, de tota una trajectòria personal. Com veus la situació de l'ensenyament? Quin diagnòstic tens? Ara et demano, diguéssim, que facis un pas enrere de l'anàlisi tècnic i professional. O sigui, prenent cafè, en una anàlisi de cafè, com veus la situació? Perquè ja veus molt, molt catastrofistes, veus molt, molt il·lusionades, algunes il·luses. Com ho veus tu?
Bueno, una mica agradols. Hi ha aspectes que conviden l'optimisme. Cada vegada hi ha professorat més format, més compromès. Tenim alguns punts forts. Tenim una mala distribució, especialment a les grans ciutats, de l'alumnat, que això pot tendir a crear inequitats i guetos escolars. Tenim algun defecte estructural, com que l'avaluació del sistema i l'avaluació dels centres i l'avaluació del producte que oferim, de l'ensenyament que oferim, encara està molt en mantilles, que es diu molt endarrerida. No tenim tradició en aquest sentit de publicar informes d'avaluació com tenen, per exemple, els britànics. I per això són punts febles. També hi ha un punt feble, que per mi és el més problemàtic, però que segurament crec que el podrem superar, és el risc que ara correm de que, com deia allò Wittgenstein, de les nobles classes mitjanes, les que creen opinió, les que tuitegen ara, les que opinen, les que escriuen articles, les que tenen influència sobre els altres, les que controlen l'opinió publicada, no tant l'opinió pública, que, diguem-ne, estan, i això es nota molt a Barcelona, estan tendint a agafar un rol més com a pares d'infants que són alumnes d'escola, un rol més de clients que d'usuaris. Mm-hmm. la Llei d'Educació de Catalunya parla del servei públic de l'educació. I és tant servei públic una escola pública com una escola concertada. Referint-se al servei públic, perquè està finançat públicament, si tenim les persones que busquen ser tractades com a clients, no vull tant participar per millorar, sinó vull que em donis tota la mena d'informació i explicacions, perquè si no m'agrada, me n'aniré a l'escola del costat. Això s'identifica amb una labilitat molt important de la demanda, i que potser no totes les coses que es demanen a l'escola són igualment raonables, i algunes s'expliquen amb la boca gran i altres amb la boca petita.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, Piu Piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i Piu Piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
A l'hora del pati, de nou, amb el Xavier Chavarría, que ens ha donat com un titular per a l'últim bloc. Raül?
Sí, és que has fet aquesta analogia de pares usuaris, pares clients, que és molt interessant. I a més, jo he unit, hem parlat fora de micro, de que és un bon lideratge. O sigui, tu deies també que vols deixar, de ser cap d'inspecció, deixant una feina feta, una tasca que hagi crescut flors al voltant, no? És a dir, quina és la... Jo unifico perquè a vegades els pares... És a dir, com aconseguir que els pares vegin que volem acompanyar-nos l'educació dels seus fills? Que la tasca de l'escola és... Necessitem... I això a vegades costa, que hem de dir coses a l'escola que dius... Mira, això podem ajudar-te perquè pensem que no estàs fent-ho tot bé. Però aquest missatge no és fàcil, ara.
No gens, perquè a més això crea una... Hi ha una dialèctica que és causa i efecte, una de l'altra, entre això que dius com... ser capaç de que els pares no actuïn des d'aquest punt de vista jo sóc el client que m'has de satisfer les meves expectatives i alhora que el professorat sigui respectat, és a dir, la confiança entre els usuaris i els proveïdors del servei, per dir-ho així, a l'escola, al professorat, digue-li com, formula-ho com vulguis. Clar, és un discurs d'anada i de tornada, perquè unes famílies podien dir home, és que jo no confio perquè es comporten d'una manera inadequada. Altres podrien dir, home, si confiéssim en nosaltres, potser ens atreveríem a portar-nos d'una manera més adequada per vosaltres. Perquè sempre potser hem d'estar a la defensiva de que potser hi ha algú que diu et denuncio, perquè això de la cultura de la denúncia, i a vegades per coses irrellevants, més que la cultura del diàleg, si hi ha alguna cosa que no et quadra, vés i parla-ho, no donis mitja volta i vagis al primer despatx administratiu a presentar una instància queixant-te de no sé què. I clar, aquesta per mi és la diferència més important entre l'educació al nord d'Europa i l'educació al Mediterrani. Enquestes diuen que Dinamarca, conec, segurament a Noruega també diuen el mateix, però no les conec, a Dinamarca i a Suècia, el nivell de confiança de les famílies amb les escoles i amb el sistema escolar i a l'escola on porten els seus fills és altíssim. Al Mediterrani podem posar Espanya, Catalunya, però també podem posar Itàlia, i també podíem posar Eslovènia. Doncs és relativament baix per l'increïble esforç que almenys aquí sabem que estan fent els professors.
Hi ha un tema aquí de prestigi també, o sigui, el prestigi de la tasca, de la feina del professor ha provocat que també la confiança d'alguna manera es trenqui una mica.
Estic pensant que jo a la meva escola fa molts anys, a les meves escoles, diguéssim, que feia entrevistes a pares, una de les frases que sempre deia era nosaltres no negociem el nostre model educatiu. Tenim el que tenim i se'ns agafa o no se'ns agafa, no? Que és veritat que ara he d'afegir un corol·lari que és nosaltres no negociem el nostre model educatiu, però inclòs en el nostre model educatiu hi ha el diàleg amb les famílies, que això és imprescindible. O sigui, no, de la postura per dir-ho així, de quan el teu avi era professor, en què el professor es moria de gana, però era, diguéssim, una autoritat indiscutible, a la posició del professor com un proveïdor exclusivament de serveis, dels serveis que avui, hi ha una posició intermitja, perquè al final l'educació ha de tenir una dimensió d'incomoditat, diguéssim, no? A l'alumne l'has de portar al seu màxim rendiment, i això no sempre és còmode, diguem-ne. S'ha de buscar aquest equilibri, no? Per aquí no podem passar. I si tu, com a família, deixa-m'ho dir així en llenguatge de la meva mare, diguéssim, malcries massa el nen, t'he de poder ajudar perquè no el malcriïs, no? És un equilibri de molts punts.
I tant, perquè, clar, qualsevol model pedagògic i projecte d'un centre sempre té una fase d'obertura perquè evoluciona amb el temps, perquè això es comparteix amb les persones que tens en aquell moment allà, tant professors com alumnes com famílies, i vulguis que no, les mateixes idees educatives al llarg de 20 anys han evolucionat. Si més no, perquè has hagut d'incorporar la tecnologia, per dir la cosa més òbvia, i més coses. Clar, llavors té un punt d'obertura al diàleg participatiu que, si no s'entoma, jo no vull participar, jo vull que m'informis. Jo vull saber quina escola obté millors resultats a les proves externes perquè allà li portaré el meu fill. Això és molt agressiu, perquè tu pots llegir-ho al revés i pots dir, i què et fa pensar que si jo et dic quina escola és, perquè nosaltres no ho diem, no fem rànquings, si jo et dic quina escola és, què és el que et fa pensar que si li portes el teu fill allà, no seria ell el que els hi baixaria el promig? Clar, això seria llegit molt agressivament per les persones.
Deixa, estàs dient, és que no podem acceptar aquesta escola al teu fill.
Clar, això dic, però també és molt agressiu intentar dir, pues, jo ara vull que no sé què, i vull mera informació, i jo decideixo exactament el que faig en cada moment. I clar, hi haurà moltes frustracions, perquè la vida és crisi, la vida és frustració, la vida és saber tolerar la frustració, saber caure i aixecar-te, i no sempre tot el que passarà t'agradarà, però després potser mirant en perspectiva podràs veure que també dels errors la gent aprèn i també de les crisis i de les frustracions se n'extreuen ensenyaments. Per tant, clar, aquesta qüestió és una qüestió delicada i que ara està en crisi, i a més ho veig jo especialment perillós perquè pot haver-hi una, com dir-ho, un avís, una força, des del punt de vista de la gestió de l'educació, ara estic pensant en gestió política, de dir, si l'usuari esdevé client, i el client al capdavall és un client electoral, i el que vol és tal i qual cosa, per exemple, vol que es publiquin rànquings, el polític està tentat a satisfer això. I quin és el problema? Que si l'usuari esdevé client i el polític esdevé gestor de clients, no d'usuaris, la pinça que pot esclafar els que es troben al mig, que són els professionals, està servida. I és molt fàcil que pugui passar això. I s'ha d'anar molt en compte i s'ha d'alertar els polítics. I des de dir que no sé quin partit farà un congrés per debatre sobre la immersió a nivell de partit polític. Aviam, és plenament legítim que tothom parli de tot, però també és plenament legítim pensar que els que governen democràticament ens puguin posar deures. Allò que diem el perfil de l'egressat. Quan acabi l'alumne de l'ESO, en quines condicions ha d'estar? Marquem fites d'abandonament escolar prematur descendent al cap del temps. Perfecte. Però que, a més, li diguin al professorat com ho ha de fer, i has d'anar una mica més enllà. Clar, parlar de mètodes en una taula política, inevitablement el govern, el que mana en cada moment, a més de les qüestions del partit polític o partits polítics que el sustenten, han de poder harmonitzar a través de l'organisme administratiu, que té molts tècnics, quina fórmula tècnica la més adient perquè això no sigui una disbauxa. Però i que hi hagi continuïtat en el temps. Però si això es trenca perquè discutim de mètodes, ens imaginem un partit polític parlant de mètodes de cirurgia? No dic amb això que cada professor pugui fer el que vulgui independent dels altres, perquè els cirurgians tampoc segueixen un protocol, hi ha una recerca...
Però és un protocol que estableixen altres cirurgians, diguéssim.
Els tècnics,
clar. Sí, sí. Hi ha molts tipus de professors bons. O sigui, hi ha professors bons molt metòdics, hi ha professors bons poc metòdics, o sigui que has de tenir una metodologia el més oberta
possible. De fet, aquest és un dels punts que tenia que m'has de comentar i que celebro que ja l'has intentat tu, no? Que és com, diguem-ne, estem vivint un temps, i de fet la idea de fer un programa com el nostre respon també a aquesta preocupació, en què en el debat públic, l'opinió publicada sobre educació, es parla amb criteris no pròpiament educatius, amb criteris polítics, alguns absolutament col·laterals, diguéssim, no? I això, això sí que jo trobo que és una amenaça al sistema.
Bueno, de fet, no sé si serà un dèficit democràtic de la nostra societat, segurament, és que a les tribunes en les que es parla d'educació hi ha poques veus professionals, inclús en les pròpiament professionals. El departament, la Fundació Bofill, alguna altra no sé què, Rosa Sensat, però són poques. I encara probablement som de les comunitats autònomes d'Espanya en què més pluralitat hi ha d'això. Però és que si ens passem no a la banda professional, sinó a la banda social, ràdios, diaris, quants els diaris generals, no les revistes especialitzades, quants articles signats per professors, directors, inspectors d'educació hi ha? I, en canvi, se'n parla molt d'educació en els diaris. Sociòlegs, que està molt bé, eh? I no dic que no vagin de parlar nosaltres, però ja que hi parla tothom, sociòlegs, filòsofs, periodistes, etc. Però també, no per substituir-los, no? Cadascú té dret a guanyar-se el pa com pugui, però, diguem-ne, a més de, per què no hi ha?
Perquè amb això de l'educació passa com mal, amb la banqueta del Barça, no? Que tothom té l'alineació perfecta.
Sí,
però, clar, al final, n'hi ha alguns que en saben més que d'altres, a futbol, no?
I en certs àmbits, en educació tampoc es pot parlar amb eslògans, només. O sigui, eslògans macos que venen ràpid i fan una satisfacció a curt plaç, això en educació és molt difícil que hi hagi una reflexió profunda.
Perquè ara tenim els eslògans relatius a la innovació, per exemple. Sí. I el llenguatge hiperventilat del que és més políticament correcte de fer, és que si tots hem de treballar per projectes, etc, etc. Que està molt bé, eh? La innovació, els projectes, tot. Però segur que hi ha escoles molt innovadores, que m'agrada potser més renovar que innovar, però és igual, no ens discutirem per una paraula. Hi ha escoles que fan molta innovació i se'n surten molt bé i obtenen grans resultats. També hi ha escoles, diguem-ne, de metodologia més tradicional, per entendre'ns, que potser no és la paraula més ajustada, que també se'n surten. I en els dos casos també hi ha algunes
que no
se'n surten. Per tant, hi ha escoles millors i pitjors, no escoles innovadores i no innovadores. I, clar, quan diem se'n surten, és quan se'n surten amb els resultats. I els resultats s'ha de dir que han de ser, i són, acadèmics, però no només acadèmics. I en resultats, en termes socials, en termes de cohesió. Per exemple, Espanya participa a PISA, però no participa a l'estudi ICCS, que és l'estudi de ciutadania i civisme. Clar, cal pagar per cada estudi, però l'últim estudi ICCS va participar a Albània, que no és que sigui el país més ric d'Europa, i Espanya no va voler participar. Això també té una lectura de què preocupa els governs saber de si anem bé.
Sí, sí, clar.
Amb el coneixement, o si anem bé, també les dues coses. Perquè, a més, en la mesura que vas bé amb resultats acadèmics, normalment vas també bé amb l'altre, perquè els líders d'ICCS són els mateixos països pràcticament europeus. No parlem dels països asiàtics, que això és una altra qüestió, que els que surten millor de PISA, que són els nòrdics. Estònia, Suècia, Noruega, Finlàndia, van molt bé a ICCS. També hi afegiríem Escòcia a ICCS. Potser no tant a PISA. Perquè hi ha una certa relació. Tothom li agrada treballar en un ambient respectuós, de companyonia, de civisme, d'aprenentatge de ciutadania democràtic, i en aquest context és més probable que s'adquireixin més i millor coneixements perquè treballes amb els altres.
En això, l'esperit mediterrani que deies abans, sí, jo crec que clarament el que no ens agrada és que se'ns vegin les vergonyes, diguéssim, no?, en aquest sentit.
Sí, bueno, de fet, al Mediterrani tenim una gran oportunitat per ser mediterranis, que estem deixant de perdre, perquè sembla que ens emmirallem amb el nord d'Europa, que està molt bé, però després, quan estem al Mediterrani, ho hem de... Les bones idees, en tot cas, les hem de posar en context aquí, i potser hauríem de tenir, també a nivell educatiu, aquest pont de Mar Blava, que deia el Lluís Llach, referint-se al Mediterrani, que potser el creuéssim una mica més de nord a sud, i potser ens relacionéssim més amb escoles que fan coses interessants a Algèria, o que fan coses interessants al Marroc, o fan coses interessants a Grècia, o fan coses interessants a Sicília. Tanmateix, inclús en Portugal, que no és mediterrani, però que a vegades el mirem una mica a la nostra esquena com un parent pobre, i potser ens passa la mà per la cara amb algunes coses.
Xavier, moltíssimes gràcies de debò per la teva presència al nostre programa. Ens ha agradat molt. Ens ha faltat parlar una miqueta d'allò d'interioritats del sistema, però em penso que, bueno, que parlar d'educació ja val molt la pena, però sí, potser si et deixes un altre dia podem parlar d'allò de les batallites del dia a dia de la inspecció.
I tant, i ja m'agradaria, i especialment potser algun dia emfasitzar amb allò que hauríem de poder aconseguir, que el 100% dels estudiants graduessin a l'ESO, i fins i tot que desaparegués la paraula graduació de l'ESO, que l'acabessin, però especialment no que l'acabin, sinó que tots continuïn en el sistema formant-se, perquè l'ESO només és el primer esglaó, com a mínim fins als 20 anys. És a dir, l'escolarització universal, ja no decisió obligatòria o no, més igual la paraula, universal fins als 20 anys, és el repte de les societats democràtiques del segle XXI a Europa. I també la nostra, la catalana.
Xavier, moltes gràcies per totes les idees que ens has explicat i les que encara tens per implementar. Moltes gràcies a la teva presència.
A vosaltres, per convidar-me.
No em toquis el nap.
Perquè toques l'esforç de molts veïns.
Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
Toques el que més m'agrada.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
L'hora del pati.
I arribem al quart bloc del programa d'avui, el bloc de les recomanacions, avui de la mà de la Margarita Mir. Bona nit, Margarita. La Margarita, a més de mestra primària, de secundària, mestra d'educació, és tot un currículum que no parlarem, avui l'hem convidat al programa perquè ens parli d'una experiència d'una escola, d'una llar d'infants que actualment dirigeixes, no? Que ens ha cridat molt l'atenció el nom, i és Nemo Merlin.
Nemo Merlin, sí, Nemo Merlin.
Que no és el Mac, sinó que és el pare del Nemo.
El pare del Nemo, sí, de Buscando a Nemo, de la pel·lícula. A veure, jo sóc la directora d'una de les moltes escoles bressol que hi ha arreu de l'Estat. A Catalunya en tenim quatre. Tenim una al Passeig Maragall, una que està a Turó Parc, i una que acabem d'obrir a Maresme, i jo porto la de Sant Cugat del Vallès. Llavors, totes aquestes escoles comparteixen un mateix projecte educatiu, que està basat, el paradigma que utilitzem és el de la teoria de les intel·ligències múltiples d'en Howard Gardner. Això ens dona peu a que totes les activitats que es plantegen de cara als nens tenen una intencionalitat, evidentment d'aprenentatge, però adaptat a l'etapa educativa en la que ens movem, que és de 0 a 3 anys. Llavors, evidentment, a mesura que els nens van creixent, comencen amb 4 mesos aproximadament, depenent de les circumstàncies de cada família, fins als 3 anys, doncs, depenent si són més propers als 4 mesos, doncs, es treballa més la qüestió de tipus de sensorial i a mesura que ens anem apropant a 3, doncs, ja introduïm aspectes més abstractes.
El nom Nemo Merlin, diguem-ne, clar, fa referència a la pel·lícula.
Clar.
I de fet, a més la lectura que tenim nosaltres a la pel·lícula és que és un pare que aprèn a ser menys protector pel seu fill per fer-lo créixer.
Sí.
Va per aquí la cosa?
Va per aquí bastant, encara que jo no sóc la que vaig posar el nom a les escoles Nemo Merlin, d'acord? Però sí que quan vaig tenir l'oportunitat de dirigir-ne una, doncs vaig intentar també entendre i crear un argumentari per poder justificar, no?, això que dius, bueno, doncs, la primera qüestió és que va néixer aquestes escoles al voltant de l'època en la que es va estrenar aquesta pel·lícula, i em va agradar precisament el concepte de que fos la figura paterna la que destaqués especialment, Perquè no és el més habitual. Encara que vulguem doncs, forçar a realitat, no és el més habitual. Llavors, això, aquesta idea d'entrada em va agradar. I és el que comentes, no? Com anem acompanyant el nen i anem ajudant el nen a que sigui autònom. Que a vegades als pares no els hi agrada això. Precisament volen aquesta relació tan...
I això no guarderies viu amb més intensitat. Aquest aspecte sí. Que veiem a les escoles... Però sí. Les guarderies viuen més intensitat.
D'entrada, t'he de corregir, perdona, perquè la paraula guarderia està molt denostada en el nostre sector. No s'utilitza massa perquè, veritablement, no ens agrada que se'ns consideri un lloc on es guarden nens, no? Sí que és cert que és un treball molt assistencial, perquè són nens molt petits i, d'entrada, molt poc autònoms, no? Però parlem d'escola bressol o d'escola infantil, de primer cicle, i és veritat, els nens... passen de ser absolutament dependents dels pares per tot, per l'alimentació, per la higiene, a començar a tenir els primers hàbits d'autonomia. No?
De tota manera, i a mi em sembla imprescindible aquesta matització que has fet, que l'escola no és en cap cas un lloc d'emmagatzematge, sinó és un lloc de treball, però tot i així vosaltres també oferia el servei, perquè teniu obert de 8 a 8, diguéssim, teniu un ample de banda sí, bastant
sí,
notable.
Sí, perquè veritablement, a veure, no significa que el 100% de les famílies necessitin sí, l'aquari, no?
Va per franges, diguem-ne.
De fet, a vegades les permanències, sobretot les de la tarda, les del dematí, sí que les fa servir molta gent perquè han d'arribar al lloc de treball, no? I particularment a Sant Cugat molta gent treballa a Barcelona i aleshores necessiten un marge, no? Les permanències de la tarda depenen una mica de la demanda. Actualment nosaltres a Sant Cugat tenim fins a 6:45, val? No tothom utilitza aquest servei. A vegades són
que és més excepcional, diguem-ne.
Sí, 2-3 nens, no... No és el que més ens agrada, però és veritat que les circumstàncies de cada família són molt diferents.
I no, és interessant això, que en tot cas els ajudeu a créixer en qualsevol moment, diguéssim, no? Això és interessant.
Sí, és interessant i ajudem els pares molt a créixer, també.
Perquè d'alguna manera si heu de fer tota aquesta idea de les intel·ligències múltiples, heu de fer-la, diguem-ne, partícips als pares, no?, d'aquest model educatiu.
Absolutament, absolutament. És a dir, tenim un projecte educatiu programat que no dona lloc a la improvisació, que sí a la creativitat i a la llibertat de la mestra o del mestre a l'hora d'implementar-lo, no? Però és un projecte educatiu que està doncs, estructurat per setmanes, per trimestres, amb uns objectius específics segons l'etapa. I evidentment, doncs, l'objectiu final sempre és aconseguir que els nens que entren a l'escola de grans, que diem nosaltres, nens i nenes, doncs ja siguin autònoms en tot el que ells poden ser autònoms. I tampoc ens passem, vull dir. Però sí, que ells poden posar les sabates sols, poden doncs, anar al lavabo ja sols, comencen a controlar esfínters, si no tots, la gran majoria, una sèrie d'habilitats, començar a agafar els coberts i menjar autònomament. És a dir, hi ha moltes coses que poden fer. I es tracta de descobrir-les i respectar el ritme de cada nen, també, perquè no tots són iguals, ni tots han nascut el mateix mes. Poden haver nascut durant el mateix any, però...
Clar, aquesta assignació per cursos per edat natural de naixement, que és una arbitrarietat com qualsevol altra, en les altres etapes es nota menys, però en aquesta etapa és...
Moltíssim, clar, es nota, és... moltíssim.
El mateix any, 4 mesos...
Sí, no? Es nota molt. De fet, quan tenim nens i nenes nascuts a gener, febrer, març, segons el nivell en què ens arriba l'escola... I també, depenent de la disponibilitat de places, proposem als pares passar a un curs superior per tal de que els nanos no vagin frenats, sinó tot el contrari, no? que estiguin estimulats.
Nosaltres tenim un cas d'uns amics nostres que, diguéssim, un fill, la meva filla va néixer el 31 i el seu va néixer el 4. Amb 4 dies de diferència i van en cursos diferents.
Clar, no? Clar. En canvi, l'escola de bressol de primer cicle ens permet posar-los amb el grup dels més grans, perquè moltes vegades es porten menys temps amb els petits de, posem, de P2, del nivell 2, que amb els grans de P1.
Ens queda molt poc temps i, per tant, hauríem de donar als nostres oients també la informació tècnica. Les dades de contacte, si algú dels nostres oients s'ha interessat, com pot comunicar amb vosaltres o com pot adreçar-se?
A veure, jo crec que la millor manera és anar a la pàgina web de les escoles Nemo Marlin. Està posat en castellà perquè la seu està a Madrid, a la central està a Madrid, d'acord? A Madrid n'hi ha moltes, n'hi ha com 25. Llavors haurien d'entrar a Nemo Marlin, Escuela Infantil Nemo Marlin.
Molt bé. Margarida Mir, moltíssimes gràcies per la teva explicació. I arribem una mica aturats de temps al final del programa. Avui, amb tot l'equip que l'ha fet possible, el Toni Huguet, el control de so, la Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a la producció i el Raül Adams i el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.